I abans de festes, abans de marxar, amb tota aquesta etapa nadalenca, també ens ve molt de gust compartir aquesta última secció amb Mai Oltra. Molt bon dia, Mai.
Hola, Mercè, bon dia, com estàs?
Doncs mira, amb ganes, com sempre, d'escoltar-te i de compartir amb tu coses superinteressants, com sempre, i per tancar aquest 2024. Què és el que ens proposes avui, Mai?
Mira, avui jo estava pensant que aquestes dates de Nadal que venen són unes dates molt maques, però hi ha persones per les que no ho estan. Hi ha situacions vitals que no acompanyen, no?, amb aquesta cosa com de lluentor, de màgia, de felicitat que envolta el Nadal i que una mica t'obliga, no?, a contagiar-te d'aquest esperit nadalenc superfeliç. I jo, avui, des d'un toc una mica d'humor, però seriós, ja saps que és com a mi m'agrada gestionar això i parlar-ho bé, doncs m'agradaria parlar d'algunes coses que poder ens trobem aquest Nadal i algun consell de persona que tiene el combo de patir els Nadals, de com ho afrontaria jo, què et sembla?
Em sembla fantàstic que ho puguis posar damunt de la taula, Mai, perquè és una realitat i moltes vegades no som conscients, no? Perquè és el que ens venen, és com una miqueta aquesta obligació imposada.
Exactament.
I no. No.
Exactament. Mira, jo fa poc parlava amb una persona que té una situació familiar molt complexa, molt difícil, i llavors ella pues, no tenia ganes de celebrar Nadal. No? A mi, el Nadal, des que els meus pares van morir, no sóc molt nadalenca, però ara que sóc mare...
Ja és diferent.
Sí, tot i que el meu fill encara no s'entera de res, però bueno, les llumetes, no sé, com que fa una mica més de gràcia. Però jo m'he passat uns anys que per mi Nadal era un tràngol molt complicat, perquè quan hi ha la cadira buida, que en diem, no?, en processos de dol, es parla molt de la cadira buida en la taula de Nadal, doncs no ve molt de gust. I llavors parlava amb aquesta amiga que m'explicava que aquest serà el primer Nadal amb una falta molt important a la seva família i que no tenia ganes de fer-ho, que per ella em deia tant de bo pogués tancar els ulls i ser 7 de gener ja, perquè no solament el que implicarà la cadira buida, sinó el que implicarà a nivell familiar tot això, no?
Tot el que remou.
Exactament, tot el que remou i totes els familiars aquests que tenim que són un poc cunyaos, sent cunyaos. Vull dir, jo tinc un tiet que té molt mala bava, és bona persona, però té molt mala bava, fa uns comentaris molt fora de lloc i ell et preguntaria t'has aprimat? O t'has engreixat? O ja no estàs amb el nòvio? O quan et cases? O no tens fill? És aquest tipus de persona que és una mica incòmodo, no? que li agrada com molestar. I jo, front a això, a mi m'agrada molt retornar-ho més incomoditat, Mercè.
És el que anava a dir. Segur que tu utilitzes aquell humor, no?, que li tornes.
Sí.
Mira, però amb elegància, que en diuen, no?
Exactament, somrient, sempre, sempre somrient. Dientes, no?, que deien, dientes, doncs això. Jo recordo quan abans de ser mare, l'Albert, el meu marit i jo, abans de tenir el meu fill, hem estat 15 anys junts, sense nens.
Sols.
Sols, exactament. I això era com una cosa que no entenien gaire a casa meva, no? I llavors, a casa meva els meus pares sí, però els meus tiets, amb qui tampoc hi parlàvem gaire, doncs no. I jo recordo un cop que aquest tiet meu em va dir ¿y los niños? Para cuando... Tots els Nadals m'ho preguntava, eh? I jo li vaig dir, tío, soy estéril. Es va posar gris, blau, verd, quasi vomita allí el dinar. Ai, perdona, no lo sabía, cuánto lo siento. I el vaig deixar una estona aquí macerant aquesta posada de pota i aquest malestar que a mi m'havia generat. I després vaig dir, tio, no tenemos hijos perquè encara no volem tenir fills, sense més. Bueno, ja està, jo el vaig fer incòmodo. Llavors, un altre any em va preguntar a casa meva, d'aquesta part de la família, hi havia com molta pressió per als estudis, no? Si et dedicaves o no a el que havies estudiat. Jo, jo he estudiat comunicació, Mercè, i faig aquí això amb la ràdio, però la meva feina del dia a dia no té a veure gairebé. Hi ha una part de comunicació, però una altra que no. Aleshores, el meu tiet era com, ¿y cuándo vas a trabajar de lo que tú quieres, de lo que has estudiado, no? I un dia em vaig inventar un projecte increïble donde quasi a la NASA, Mercè, vaig anar. Em vaig inventar una història, a més a mi aquesta part com que m'agrada, a mi m'agrada escriure i inventar-me aquestes històries, i em vaig inventar una milonga que on jo ara havia d'anar-me'n a Boston a treballar uns mesos i el meu tiet fascinat, ahí, mare de Déu, la xiqueta, increïble. I després vaig dir, tio, no, treballo on treballo. Però
aquest joc, no?
Sí, sí. Em sembla una forma...
O sigui, t'estic donant el que tu vols escoltar.
Sí, sí.
A on et porta, no? Perquè total és la meva vida.
Sí, exactament. I aquest joc em sembla una manera com divertida de sortir d'això. Si, si estem parlant de coses d'aquestes que són poc violentes, entén-me, eh? Després hi ha famílies que són, tenen una forma molt més agressiva de parlar o molt més com traient mèrit de la teva vida. En aquest cas, jo el que recomano és posar límits. Si tu no vols parlar amb aquesta persona, no hi parlis. Vull dir, és que no et pagaran un sou en una nòmina per parlar amb aquesta persona. Jo sóc molt partidària de posar límits. I posar-los sèriament. O sigui, posar-te sèrie i dir prou, no em preguntis més per això, o no en parlem d'això, o no em parlis directament, perquè és gent que generalment no veus molt habitual en la teva vida. La família que ja tens a prop... ja la pots manegar d'una altra manera, però posa límits, posa límits. Digues que no, no em molestis, no em parlis. Jo sóc molt així. I els meus pares patien molt, perquè em deien a veure què vas a dir, no? Quan anàvem a sopars amb gent que a mi, tu, ni és que ni em va ni em ves, gent que veig dos cops l'any. Però després...
I que els irrespectuosos eren ells.
Exactament.
No tu.
Jo sempre ho he fet amb respecte, perquè crec que l'amabilitat i el respecte han d'anar sempre per davant. Jo, l'Albert em diu que sóc una pisonadora de l'amabilitat, perquè jo dic les coses com les tinc que dir, però amb amabilitat. I jo crec que això és com un lema en la meva vida, no? Ser una pisonadora de l'amabilitat. Però posant límits. Tu saps la de teràpia que jo he pagat, Mercè? Els psicòlegs que jo he pagat per aprendre a posar límits? Perquè si no, tu, la que t'ho passa mal... Mira, ve un tiet... Dic tiet i pot ser tieta, que estic aquí jo, pobre tiet meu, que és...
Familiar.
S'ho carrega ell.
Ve el familiar.
Exacte, ve un familiar o un amic, una cosa així, i et diu, este año se ha engordado. I ell es gira i se'n va i ja no se'n recorda. I tu et quedes ahí rumiant això d'una forma terrible. Jo, com a persona que he patit un trastorn d'alimentació, que pateix un trastorn d'alimentació, per mi, enfrontar-me als Nadals és una cosa molt complicada. Jo els esdeveniments familiars els porto ara més bé, però el Nadal és molt complex, perquè de sobte tu estàs allí pensant, m'ho menjaré tot, no m'ho menjaré tot, què tinc que menjar, què no tinc que menjar, estaran mirant el que menge, hauran fet alguna especial per mi, perquè a casa meva, això fa poc ho vaig parlar amb la psicòloga, a casa meva fent un dinar de Nadal i a mi, perquè estava gorda i tenia que primar-me un altre. Llavors, clar, per una persona que té un trastorn alimentari, per exemple, és molt complicat enfrontar-se a les taules de Nadal, a la quantitat de menjar aquesta boja que sembla que si no menges o no beus no estàs disfrutant del Nadal, no? I al final el Nadal és estar amb les persones que estimes, siguin família triada, siguin amics, no... Hem de sortir d'aquesta creença de que la gent que t'estima solament és la família. Perquè hi ha molta gent que té famílies molt tòxiques i hi ha persones que no es mereixen compartir amb tu el Nadal. I això és així. Llavors, tu pots triar les persones. Nosaltres al Nadal, com que jo, els meus pares no hi són, el meu germà està a València i el Nadal el passem aquí a Catalunya, jo passo un dia de Nadal amb la família de l'Albert i l'altre es quedem a casa. I el que fem és reunir-nos amb amics que tampoc volen passar el dia de Nadal amb familiars perquè la fan sentir incòmoda, i llavors es creem la nostra família, que és gent que s'estimem, que respectem i que creem un espai amable per festejar el que festeges, perquè això tu ja pots creure o no creure, això a mi m'és igual, no? Però
són trobades.
Trobades, exactament, exactament.
I ja està.
Exactament. Aleshores, a mi també em fa molta gràcia parlar, o m'agradaria, això ho vaig parlar l'altre dia, no? Perquè jo preparant, saps que quan preparo la secció, doncs m'agrada parlar amb la gent de què és el que viuen del Nadal. I una amiga m'ho va dir això, vaig dir, no ho havia pensat mai, veus? Perquè com que a mi no m'hi passa, doncs no ho vaig pensar. Em va dir, tu saps el que és, es vam riure molt, tu saps el que és passar un Nadal sent celíaca? I vaig dir, no ho havia pensat. Ni un torró, ni un res puc menjar. I sort que ara, per lo vist, hi ha una mica més. No menjo cosa, o sigui, menjo gluten, jo no soc celíaca, i llavors no ho sé. Però llavors em va explicar el que era casa seva, no? Ella li intentava explicar a la seva àvia que era celíaca i que la coca de Nadal, que ella no podia menjar.
Deia, jo li... No que no volgués.
Exactament. Diu, jo li explicava a mi àvia que m'havia de fer una coca sense blat de moro i deia, mi àvia em mirava com si jo estigués dient, parlant en xinès. No ho entenia. Llavors, clar, potser, igual, un exercici maco per ara que encara queden dies per Nadal, no? Mercè, que tenim una mica de temps, és pensar que no tots tenim la mateixa realitat. I que tu vagis al dinar de Nadal o al sopar de Nadal amb la teva família, pensant i havent reflexionat abans que la teva realitat no és la mateixa realitat de tots. I que tu facis d'aquestes trobades de Nadal el més amable possible per la persona que tens davant. Sigui quina sigui la teva realitat, perquè tu no saps mai què està passant a aquesta persona. Aleshores, la meva reflexió és aquesta. Per acabar l'any, Mercè, per aquest any, és que ens posem una mica més en la pell dels demés i que intentem pensar en que la nostra realitat no és la realitat de tots i que cada un viu com pot la seva realitat, Mercè.
I sobretot en aquestes dates, que com dèiem al principi, són molt assenyalades, però que no tothom les viu de la mateixa manera.
Exactament.
Ni amb la mateixa intensitat, ni amb la mateixa alegria.
Exactament.
Ni passió, ni màgia.
Exactament.
Que estem massa condicionats.
Exactament.
I que això pot fer molt de mal.
Sí, i, bueno, i una cosa també, que és que ens traiem pressió, no? De si tu no estàs vivint el Nadal com si visquessis al Pol Nord, saps? Amb Papa Noel. Vull dir, no passa res. Si tu no pots viure-ho així, doncs sigues amable amb tu mateix. Mira, la mateixa empatia que demanes pels demés, per tu també. Troba la manera de que per tu siguin de pau i tranquil·litat. I si això passa per fer-ho com sigui, per no anar a celebracions, o per no celebrar-ho simplement, o perquè tu no celebres Nadal, simplement.
Que siguem més respectuosos i que cadascú visqui com més li convingui.
Exactament.
Com més li vingui de gust.
Exactament, Mercè.
Ai, quanta feina que hem de fer encara mai, eh?
Sí, sí. Però n'hem fet molta, també, Mercè.
Sí, sí, i que continuem fent, que la feina no s'acaba mai.
No s'acaba, no s'acaba.
Doncs a seguir treballant, mai, que tinguis unes dates molt boniques, sobretot amb el teu peque, que les gaudeixis molt. I ja continuem parlant de molts altres temes interessants de cares al 2025.
Ens veiem, Mercè.
Gràcies, mai, oltre.
Adéu.